Al matí, amb Raquel García.
Pare, digueu-me què li han fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li hem fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc.
I ara obrim les portes al Tato, el responsable de la botiga Recicla, amb la mítica botiga, el paradís dels productes de segona mà del carrer de Gràcia, que fa unes setmanes que ha baixat la persiana per sempre. Així doncs, després de 37 anys d'atenció, apostant, treballant per l'economia circular primer al barri de Campoamor de la nostra ciutat, en una època en què era difícil trobar botigues de segona mà, i després aquí al centre de Sabadell, va potenciar això, la reutilització i el consum responsable, però ha decidit tancar la paradeta, abaixar la persiana. Tato, bon dia.
Bon dia.
Ha estat fàcil prendre aquesta decisió?
Bueno, sí, perquè... Perdone la veu, que tinc una mica refredat, ¿vale? Doncs fàcil perquè ja em jubilava, em tocava jubilar-me, ara tinc 66 anys més 4 mesos.
Ja et tocava.
I després perquè altres últims anys, amb el tema de la pandèmia i la guerra de Bòsnia, han sigut molt dolent, molt, molt difícil de mantenir la botiga oberta, de pagar els costos, i ja era una mica com que caia pel seu pes.
A més, ara toca viure, no?
Sí, recuperar els amics, la família, llegir, perquè estic vist rodejat de llibres i no tinc temps per llegir, és com a la casa de l'herrero, cuchillo de palo, doncs pues ben bé això, no? I vull llegir, escriure i ordenar una miqueta el temps que em quedi de vida, sí.
Clar que sí. Primer, però suposo que toca també, doncs, a donar sortida a l'estoc que tens a la botiga.
Sí, en aquell moment tinc aquest problema perquè els amos del local en principi em deixaven traspassar i tenia un parell de persones ja interessades, i llavors doncs ho tenia teòricament fàcil perquè entregar claus i poder marxar, però clar, al final m'han dit que no, que tenen altres plans pel local i que no el volen llogar, i llavors me trobo que tinc moltíssim material que d'una sortida, llibres, roba, trastos, una mica de tot, joguines.
Què podem fer per ajudar-te?
Bueno, pues si algú té alguna botiga o té algun magatzem o té alguna afició així una mica especial, pues tenim vinils, tenim cassets, CDs, alguna cosa de col·leccionisme també, ninus, un gormiti, jo que sé,
hi ha
una mica de tot. Llavors, clar, el que no puc venir allà a demanar una peça, perquè la botiga està tancada, oficialment ja no puc ser així. Ara ja ho ven com a particular, ben bé.
Què hem de fer, però? Com es posen en contacte amb tu?
Sí, bueno, tenim el telèfon mateix de la botiga, 93 27 52 69, i llavors podem trucar a qualsevol hora perquè estic allà treballant.
Perquè, clar, més o menys en quant de temps hauries de buidar tot el material que tens?
Vale, no m'han donat una data així urgent perquè tinc encara contracte fins al juny del 24, però, clar, jo vull marxar perquè he de pagar cada mes el lloguer i ara ja no haver-hi ingressos no puc continuar. O sigui, ara ja vull tancar definitivament. Si a final d'aquest mes no he tingut cap sortida així, cap venda interessant, pues ja plegaré, recolliré tot i m'ho portaré.
Perquè de moment sí que han vingut, no? Fins i tot escoles, em sembla, sí, que algú que també vol obrir, no?, una botiga.
Sí, hi ha uns clients que tenia abans que venien buscant roba així molt especial, molt de camp i coses d'aquestes, per fer excursionisme. Pues volem muntar una botiga al Deltebre, ja tenen el local, i llavors van venir han fet un parell de compres bastant grosses, tota la roba de nens, molta samarreta de dona, s'han emportat bastante cosa, i després també el Quintí, que és un profe d'un institut de Badia, va venir a emportar-se molts llibres, tota la que havia de literatura en català, novel·les infantil, juvenil, 2.500 llibres a 33 cèntims, vull dir, no eren molts diners.
Imagina't.
La primera vegada 700 euros, la segona, perquè va fer en tres tandes, 150, 200, vull dir, alguna mica de diners han entrat, i sobretot en buidant, perquè hi havia 8.500 llibres, i ara estic entre Sant Jordi, que he venut bastant, a un euro, venia els llibres a un euro, la gent deia, però aquest d'art també, i el diccionari també a un euro, si tot a un euro, tot a un euro. I vaig vendre bastant. Uh-huh. I aquest company, aquest client que es va emportar sobretot per regalar els llibres als fills de l'institut, era una cosa molt maca, vull dir.
Que bonic.
Clar, perquè ell ja quan s'emportava 30 o 40 llibres pels nens que tenen menys possibilitat, i llavors ell se'ls regalava per iniciar-los a la lectura.
Clar, és que a més hem de dir que això d'aquests preus era sempre doncs, una filosofia, no? Del recicle, uh-huh. Sempre has fet aquesta aposta, sempre es podien trobar doncs això, peces, no? Llibres a preus molt assequibles.
Sí, bastant barat. Tu compta que tot el que tenim a la botiga és regalat, és donació de la gent. Llavors jo, amb aquesta donació, no vull comprar-me un iate o anar-me de vacances a Miami, sinó el que vull és compartir aquesta donació, que retorni a la ciutat. I llavors sempre ha sigut amb preus molt, molt, molt baixos, i intentant que tothom que no té aquesta uh-huh. capacitat de compra de nou, diguem-ne, sí. Pues ho poguessin trobar de segona mà a preus molt interessants sempre.
Uh-huh. Clar, penso, amb aquesta filosofia, no? Amb aquesta, doncs això, doncs aposta per doncs, oferir productes doncs, a preus molt assequibles i també per allargar la vida, no? Que aquest planeta que tenim, doncs només tenim un, i la teva filosofia també era doncs, això, no? Intentar doncs, reduir aquest consum, potenciar els consumidors més conscients. Et sortien els números?
Pues molt difícil. M'han sortit els números tot aquest any perquè m'he trinxat a treballar, o sigui, directament així. He tingut també col·laboradors i amics que m'han vingut a fer de voluntariat i tot això, però bàsicament perquè hi crec en la idea i crec en la feina que fas, aquesta cançó que deia el Serrat, no? que estan matant la terra, o sigui, que ho estem fent, si no hem posat les piles, o sigui, ens anem a Norris tot, i llavors no pot ser, vull dir, jo vaig prendre, aquesta cançó em va ajudar molt a prendre consciència, molt, moltíssim, quan la vaig conèixer, i no t'he dit que ha sigut el meu evangeli, però quasi bé, perquè això no podem continuar. Uh-huh. Sí, aquesta cançó té 40 anys, no l'ha fet fa 4 anys.
Clar, Serrat, és que ara parlem molt, no? Ja ens omplim la boca.
Això és molt modern, però en aquell moment ja ho avisava. Clar,
no hem inventat res, ja fa temps que alguns no aixecàveu la veu. Uh-huh. De fet, fa 37 anys, ho diguem a l'inici, que tu apostes per aquesta filosofia. Fem una mica un viatge en el temps, perquè tu comences, no?, també, doncs,
Des del grup de no violència de Vitoria, que estava ficat allà en l'època negra de la ETA i del GAL, que era una època molt difícil, o te comprometies o te quedaves quedava malament per dir alguna cosa, perquè penso que era un moment de comprometre's. Uh-huh. Llavors amb aquella gent van conèixer el Draperies de Maús com a alternativa forma de vida, vaig anar a conèixer al País Basc, a Donosti, i em vaig quedar meravellat, vull dir, això era el que ben bé estava buscant després de molt de temps. És a dir, amb el que la societat llença de materials, tot això que no ens fa servir, nosaltres no només aprofitaven això, sinó que donaven oportunitats a persones que la societat llençava, és a dir, toxicòmans, drogadictes, persones amb malalties mentals que ningú vol, que arracona, nosaltres les recollíem i donaven sortida o ajuda a aquesta gent justament en el que la societat llençava. Llavors era tota una roda bastant...
Clar, hi havia, a més, doncs, aquest valor afegit, aquest valor social, i després tu vas arribar a la nostra ciutat, primer al barri de Campoamor, en una època també molt complicada, que precisament, doncs això, també hi havia, doncs...
L'època negra del
molta
SIDA
necessitat.
I dels jonquis, o que era l'heroïna, estava... Bueno, hi ha molts nois d'aquest barri que estaven a la presó, venien mares a demanar-me roba per enviar-li a la presó el dia de visita, vull dir que jo clar, intentava donar-les preus mínims impossibles ja perquè poguessin comprar-li, pagar-li i regalar, però bàsicament sempre volia que paguessin a algú, no? Perquè valoressin el que se'ls donava. I era una època molt difícil i allà tampoc també va ser moltíssima feina, molt pocs diners, sempre treballant molt. Me'n recordo que havia nits que me quedava tota la nit treballant i sentia els obrers de la fàbrica Roca que entraven al torn de nit, el torn de matí i el torn del migdia encara jo estava treballant a la botiga estriant roba perquè hi havia un moment bastant durillos de feina.
Doncs des d'aquí també aquest homenatge, no?, a tota aquella gent.
Aquella gent del barri Campoamor, sí. Hi ha molta gent de Nia Gitana, els meus amics, el Blas Córdoba, la Gata, la Gordi, la Magdalena, el Marchena, que era el seu pare, vull dir, la Gemma, la Tamara, tota aquesta gent que estaven, passaven la vida allà a la botiga, pues, entre xerrant i explicant-se la seva vida i entretenen els nens, que me vaig al mercadillo una estona i jo me deixaven els nens a la botiga com si fos una guarderia, vull dir que clar... Era una mica tot, d'ajudar a nois amb problemes d'escolaritat i no imaginat que no trobaven una altra solució i allí pues, trobaven una feina, un ofici, ens ensenyava a cosir, ensenyava a escriure a alguns, vull dir, clar, feia moltes coses per allà.
Però això ha estat també, doncs, jo crec que com un segell, no?, de la teva manera de treballar, dels teus establiments, perquè aquí al centre també mantenies aquest esperit. Has ajudat també a molta gent.
Sí. De fet, hem col·laborat amb les entitats d'aquí del tercer sector, en Bandi, en Xaloc, en Xalés, fent pràctiques a nois d'aquest que també tenen molta dificultat d'introduir-se al món laboral. Hem ajudat quan va començar la guerra, quan va ser la guerra de Bòsnia, això sí. me remonto més anys quan estava a Campoamor, enviant roba gratuïtament, era quan va començar la guerra d'Ucraïna, igual hem enviat 24 caixes també plenes de roba d'hivern, perquè quan va començar el març ja feia molt fred, aquest any no sé, l'anterior. Hem tingut productes de comer just, vull dir, hem ajudat tot el que hem pogut a una casa de recollida de dones maltractades que a Barcelona també m'han demanat roba, l'hem enviat també. Vull dir, una mica tot això, hem anat fent tot el que hem pogut a Càritas, per exemple, durant dos anys enviaven cada mes el valor de 200 euros en roba nostra, que és molta roba, perquè pràcticament a un euro i poc més.
Quilos i quilos.
Sí, hi havia una clienta que pagava la meitat d'aquesta donació, ella posava 100 euros i jo posava els altres 100 euros i cada mes li importaven pues, 2, 3, 4, 5 bosses, depèn de lo que sortia, perquè Càritas té molta roba, però normalment falta molta per nens petits, entre 5 i 10 anys faltava molta, i és el que em demanava. Llavors, bueno, una cosa o una altra. El que anava arribant a la casa, pues, li donava sortida, o sigui, sempre havia intentat donar un cop de mà.
I sempre, doncs, amb aquest esperit, també doncs, hem de posar en valor la gent que donava també tota aquesta roba, els llibres, els productes, no? que suposo que per això ha estat tan especial aquest establiment, no?
Sí, perquè molta gent diu, clar, te donen les coses, però tu les vens, quin morro, no? Et faràs ric, no, atenció. Primer mira la feina que tenim, perquè no agafo les coses maques que m'emporta la gent, sinó que m'agafo tot, i d'aquest tot he de fer una tria, i d'aquesta tria són moltes hores de feina, i hem de netejar, i hem de rentar roba, i hem de provar llocs i estris i trastos, vull dir, hi ha una feina ingent a darrere i després lo important és no posar-lo al millor preu possible, al més alt preu, sinó al més barat perquè pugui arribar més gent.
Clar, però ara es parla molt, no?, de l'economia circular, d'això d'allargar la vida dels productes, però fa uns anys tampoc tenia molt bona imatge, doncs a les botigues i els establiments de segona mà, o sigui que tampoc era fàcil, no era un negoci.
Ni mica, perquè inclús matrimonis que compraven roba a la botiga, i he comprat aquesta camisa per meu marit, però no li digui que l'he comprat aquí. O sigui, entre un mateix matrimoni no s'atrevien a dir-se que compraven de segona mà.
Hi havia prejudicis,
una mica,
no?,
per vergonya, suposo que per temps de la postguerra molta gent pues, assimilava el fet de segona mà a la pobresa, a no tenir diners, mira, si entro en aquesta botiga diran que no tinc pela, sobretot ja a la barri Campoamor passava molt, i hi havia molta gent pobre, però molta gent no s'atrevia a entrar. Llavors venien a l'última hora de la tarda o me deien, mira, guarda'm això i quan te vegi me'n dones. Vull dir, havia molts prejudicis en aquest sentit. Ara, afortunadament, ja se va obrint bastant el vano i sobretot la gent jove, a partir de la Greta Thunberg, tot aquest món del medi ambient, tota aquesta conscienciació, pues, va venir molta gent jove, sobretot, que presume de tenir roba de segona mà. La gent que surt d'Erasmus a Europa i veu, ostres, pues a Bèlgica tenim moltes botigues d'aquesta. Ui, a Anglaterra el primer que fa més de segona mà. Pues, evidentment. Pues,
afortunadament,
clar,
els joves, les generacions, no?, que ara doncs, venen obrint camí, doncs han canviat, no?, i no tenen tants prejudicis i són ells els que podran canviar el món, perquè la veritat és que els que els hem precedit no ho hem fet gaire bé.
Així penso. I bueno, pues, com... dos datos.
Portes molts apunts.
Dos diplomes.
I jo vull, Tato, sí, que expressis el que volies, doncs,
bàsicament, compartir. Bàsicament és que tinc, amb Reciclam, tinc dos diplomes, no? Dos premis. Un és el que va, l'Ajuntament de Sabadell ens va presentar, sí, com a millor iniciativa social de l'any, i ens va donar un premi la Diputació de Barcelona, ¿vale? Que en aquell moment eren 500.000 pessetes, ara serien 3.000 euros, i això seria, això ja va ser a l'any 2000, o sigui, portaven un any obertes només, pràcticament. I ara, a última hora, a l'any 21, sí, les empreses del tercer sector em van premiar amb aquest títol d'empresa en vàlua, que és com el reconeixement...
És un títol preciós.
Per mi és molt més valuós que no les 500.000 que em van donar a la Diputació, que es van agrair perquè van poder tornar diners que ens havien deixat, vull dir, amb aquest diner. Però aquest de les empreses que han reconegut el nostre esforç, l'ajuda que hem fet a nens amb síndrome de Down, amb malalties mentals, amb problemes d'integració... Pues per mi és com el broche final de la meva carrera.
I tant, per marxar feliç, no?, amb la feina feta. Jo sempre dic que, clar, els establiments de proximitat doneu identitat, no?, personalitat a les nostres ciutats en aquesta època de franquícies, que al final vas passejant per les ciutats i totes són igual.
Sembla
vosaltres,
que estàs a Brussel·les, clar, a Madrid, exacte, a la Corunya, tot és igual. Sí, sí.
I també per la feina que feu, i tu ho has demostrat amb el Reciclam, no?, per totes aquestes històries que expliques, suposo que et quedes, no?, a més de molts àlbums de fotografies, d'això, del teu, de la teva evolució, no?,
sí,
del teu establiment, suposo que et quedes amb totes les històries, no?, anècdotes que has viscut.
Sí, sí, m'agradaria escriure tot això perquè han sigut moltes coses. Aquí, per exemple, pots veure que tenia un comerç just, productes de comerç just, va ser de les primeres botigues junta amb Oxfam, això és quan estaven arreglant la botiga, perquè teníem un pàrquing de bicis pels clients que podien entrar a la botiga. Aquesta és Marta Segura, que va ser la meva sòcia a Recicla, amb la que van començar la botiga. Vull dir, hi ha moltíssimes anècdotes per... Això és un plafó que teníem a l'entrada. A l'entrada només hi ha un plafó enorme amb totes les ONGs que coneixíem, recollida de signatures per tota mena d'actes socials, de guerres, de, entre cometes, contra la marginació de les dones a l'Afganistan. I, bueno, ara que surt d'Afganistan, van fer durant 5 anys... Des 1999 fins al 2006, no, 6 sí, anys, cada dos mesos posaven una exposició. Això és un resum que vaig fer un dia perquè m'han dit, i totes aquelles exposicions que havien fet, pues clar, van començar justament un mes després d'obrir la depuració d'aigua residual amb Sistema Natural, l'empresa Sistema Natural d'aquí de Sabadell. Aprovechamiento con madera muerta para la talla de artesanía, arquitectura bioclimática, la empresa Biohabitat de Castellón. Drets humans de les dones a l'Àfrica Negra i a l'Afganistan, lliga dels drets dels pobles, presentació de comerç just, una expressió contra la pena de mort de l'Amnistia Internacional, la guerra cívica contra el camp de gol de Torrebonica. O sigui, cada dos mesos era una feinada,
muntar
cada exposició.
Era una exposició.
Clar, el rincón de Sarajevo, la guerra d'Iraq, presentació del projecte d'ajuda a Guinea Equatorial, drets humans 50 anys després...
Sí.
Vull dir, no hem parat, hem fet moltíssima feina.
Per això, Tato, et toca descansar, viure. Gràcies.
Gràcies
per tota la feina feta.
I a la gent que ens escolta, sobretot. Clar.
Sempre hem intentat aquí a Ràdio Sabadell també, més d'una vegada, doncs, a trucar-te a la secció Consum Responsable.
Sí, Medi Ambient, hem parlat a vegades. Sí,
per intentar, doncs, això, també despertar, no?, aquest esperit crític, perquè la veritat és que aquest consum, no?, desorbitat tampoc no ens fa bé.
No pot ser. Pues hem de parar.
Doncs això, aprofita aquest respir.
Gràcies.
I una abraçada per tota la feina feta.
Gràcies, Sabadell.